O sigui, la primera era entre, diguéssim, combinar universitat, professió externa, en aquest cas representació política i vida quotidiana, i ara a la taula rodona ho havíem pensat molt dins del que era el col·lectiu universitari, és a dir, dins dels tres estaments, el que és el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis, i l'estudiantat, perquè ens expliquessin doncs d'alguna manera la combinació en un dels casos, en aquest cas com a estudiant, li hem proposat a la Eva, perquè ella reuneix la situació d'estudiar en la Universitat de Girona, concretament a la Facultat d'Educació, i a la vegada treballar temps parcial, no? I bueno, podia explicar-nos una mica la seva experiència i com se'n surt, o quins recursos faltarien, o etc. L'altra és la Pilar de la Cebo, que també coneixeu segurament, que està en el gabinet de planificació i que també consideràvem que era molt interessant que des del que el col·lectiu de personal d'administració i serveis doncs s'expliqués una mica jornada laboral, conciliació, etc. La Pilar em deia, però hi ha moltes situacions diferents. Bé, lògicament, cada un és un relat, no? I és una manera d'explicar com ens en sortim més o menys la feina quotidiana. I finalment la Cristina Sánchez, que una mica aquest matí estava com a conferenciant explicant el tema de l'organització del temps, i ara la tenim perquè expliqui com s'organitza ella com a investigadora i docent i a la seva vida. Llavors, res, us passo la paraula. Podeu començar. Mira, tal com hem començat, no? Comença la Eva, Pilar, i com us he presentat. Endavant.
Això per saber. Sí que va, no? Vale. Bueno, com us ha avançat la Teresa, sóc estudiant i treballador a temps parcial, treballo en una botiga unes 30 hores setmanals per contracte, però acaben sent unes 35 entre extras i durant el curs, i llavors en moments puntuals, com per exemple la campanya de Nadal, el mes d'abril i l'estiu, doncs faig jornada completa. Com distribueixo les hores? Bueno, la feina està molt marcat perquè és una botiga i és les tardes i els dissabtes complets. I llavors pues, l'estudi és actualment, ja m'he alliberat moltes hores perquè faig cinquè i a cinquè es fa el pràcticum, l'he deixat per l'any següent i només em queda el dilluns que es fa classe presencial i el divendres. I faig una optativa no presencial que m'ho permet el professor que la imparteix. I els tres matins que tinc ara lliures doncs em permeten fer el seguiment dels treballs que s'han de fer, portar una mica més la vida personal una mica més àmplia i bueno, vull dir, anar fent les tasques que s'han de fer tant a casa com de l'universitat. Llavors, pel que fa a l'oci, sí que té més repercussions, tenir moltes coses a fer, perquè clar, coincidir amb la gent que també té altres, també té les seves coses, doncs és més difícil compaginar agendes. El que m'ha passat durant la carrera, doncs que molta gent no treballava i podien quedar les tardes per fer els treballs i jo no podia. Llavors havíem de coordinar-nos d'alguna manera, si ells quedaven i feien un tros, te l'enviaven per mail. Les noves tecnologies ajuden molt, perquè sempre pots quedar per mail, et envies el treball, l'altre tu el reenvies quan l'has fet al vespre, quan tens temps, o d'hora al matí, i bueno, vas coordinant-te com pots. Sí que amb els anys n'aprens a coordinar-te i a entre classe i classe aprofitar també més el temps. No vas potser tants cops al bar a fer el cafè, sinó que només hi vas l'hora d'esmorzar i les altres hores pues, les aprofites. Llavors, el temps personal, sí que la família ho noto molt, perquè pràcticament no la veig, viu a fora, bueno, a la comarca d'Osona viuen, i tinc una família molt extensa, I la veig a trossos, com qui diguéssim. O sigui, tinc 7 germans i tots tenen les seves famílies i clar, és quedar, si els veig 5 cops a l'any, potser un d'ells els veig a tots plegats i l'altre es quedes amb un, llavors quedes amb l'altre, doncs ho vas muntant com pots. I amb els amics, sí que els que estan lluny és més via noves tecnologies que et comuniques, i els que estan aquí a prop, doncs quedes un cop cada 3 setmanes, els que veus més sovint potser quedes algun vespre, i els diumenges pues, aprofites per descansar, perquè sí que durant un temps vaig fer treballar els 7 dies setmanals, però clar, és un cansament que a la llarga t'acaba esgotant i llavors ja no trobes el gust a res, ni a estudiar ni a fer res. I també t'has de deixar exigir tantes coses, no? Vull dir, si no pots arribar, doncs ja hi arribaràs més endavant. No pots exigir-te el mateix que una persona que es dedica plenament a estudiar o que li paguen part de l'existència, per dir-ho d'una manera, perquè, bueno, clar, vull dir, si has de treballar per pagar un lloguer o per pagar el que menges o per pagar unes vacances, si les pots fer, doncs clar, és evident que no tens el mateix rendiment que una persona que es dedica plenament a gaudir. I llavors, els avantatges i els inconvenients, que ja més o menys us els he avançat una mica, els avantatges és la satisfacció personal que tens de l'esforç que realitzes i el que aconsegueixes, treballar-te un futur millor, en principi, per poder anar amb una feina qualificada i sentir-te millor i més realitzada. I els inconvenients, doncs el cansament, el poc temps per estar amb la parella, que o és una parella molt comprensiva, com la que tinc sort de tenir ara, i comparteixes les feines en igualtat, o clar, llavors a més a més tens, sí que costa, sí que tens la comparteixes en igualtat, el problema és que no t'han educat de la mateixa manera i l'exhaustivitat amb què tu portes a terme la feina, sí que has d'aprendre a no exigir que l'altra persona, que no l'han educat de la mateixa manera, ho faci igual de bones a primeres. Has de deixar el seu espai i respirar i amb el pas pues, arribes tots dos al mateix camí. I llavors un altre inconvenient, doncs, els problemes, clar, si fas jornada parcial, tot i que proporcionalment és millor sou que total, no és el mateix sou que és una jornada completa, i llavors també els gastos econòmics també es nota, no? Que no tens la mateixa soltura. Però bé, a part de tot això, estic orgullosa de poder treballar i estudiar al mateix temps, no sé, ho trobo enriquidor. Crec que podien, però el fet de treballar en els crèdits de lliure elecció podria ser reflexat d'alguna manera. Com ho deixo així, com a... perquè sí, perquè sobretot ara amb els graus no ho faciliten gaire el fet d'estar treballant, perquè és molts treballs, molt presencial, i clar, el fet que treballis, sí que hi ha professors que són comprensius i miren de coordinar-se amb tu, però n'hi ha d'altres que és així i punt, i si no el fas per la UOC, i ja que treballes i fas l'esforç de fer un extra, o has de fer l'esforç de fer un extra, doncs tenir alguna petita recompensa, no et dic que et donguin molts, però no sé, uns quants.
Doncs has introduït, no sé si alguna mesura d'aquest tipus de reconeixement de competència,
sí,
per treball.
El currículum,
sí,
ocult, no?
Sí, exacte. Gràcies, Eva. Doncs, Pilar?
Sí. Hola, a veure, em presento primer, soc la Pilar, tinc 43 anys, casada de fa 10, amb dos nens, un nen de 7 anys i una nena de 5. Quan em va dir la Teresa de fer-ho, vaig dir, vols dir perquè jo tinc una situació molt bona i ara veureu per què. Faig reducció de jornada, treballo de 9 a 2. Això m'ho permet la universitat, igual que permet la reducció de mitja jornada o d'un setè. Jo vaig agafar la que queda pel mig. Llavors, de 9 a 2, puc portar els nens al col·le, puc anar-los a buscar al col·le i tinc aquelles hores de 2 a 5 que encara puc fer coses. A més, tinc una assistenta de la llar que em ve cada dia un parell d'horetes per fer la feina més repetitiva, com deia també la Isabel. Llavors vaig dir, home, no sé si sóc bona perquè ho tinc molt fàcil, ho tinc molt bé, però bueno, us ho explico. Sí. A veure, un dia normal. Ens aixequem cap a quarts de 8, i ens repartim les feines, això amb el meu home i jo ho tenim molt ben... Vam arribar a la conclusió que millor era tenir-ho, no per escrit, però gairebé, de què li toca a cada un. Així no tenim problemes. Ell s'encarrega dels esmorzars, tant de casa com de col·le, i jo de vestir els nens, procurar que l'hora siguin amb la motxilla i amb les coses que toquin. Anem cap a col·le, normalment ell ens porta al col·le i després d'allà jo ja pujo caminant. Cap problema. Al migdia surto d'aquí a les dues, arribo a casa, dino jo sola, els nens es queden al col·le, també perquè no es pot, hauria de... Llavors, si anés a buscar-los, que tampoc m'ho he plantejat mai, hauria de ser a 1:45 per tornar-los després a les 3. Això sí que no es pot fer, però crec que tampoc ho faria. Els vaig a buscar, bueno, aquesta hora aprofito també per anar al gimnàs, un vell de cops a la setmana o tres, perquè després a la tarda ja és impossible. A la tarda els vaig a buscar, a les 5 o 5:45 que surten, anem a fer el vol, el parc, biblioteca, depèn, una mica això sí que va a demanda del nen, dels nens, nen i nena, diguem, què voleu fer avui, si fa bon temps, si no, es veu, anem cap a casa, vigilo que facin els deures, que es banyin, que recollin el que hagin de recollir, preparo el sopar, dono sopars, i normalment cap a aquesta hora, que ja són les 8:15, arriba el meu home. I després, a partir que ell arriba, també doncs, ens ho partim tots. Si un ha d'acabar de recollir quatre coses, l'altre està acabant de donar sopars o d'estar allà xerrant amb els nens, que calgui, i després doncs, expliquem contes, també una jo al nen i ella a la nena, o després canviem, això depèn una mica del dia. I dimarts i dijous, que el nen fa extraescolar, és ell que el va portar al futbol, no, que el va recollir al futbol cap a 7:45 i arriben a 8:00 a casa. Els caps de setmana també tenim les tasques força repartides. Un fa la compra, l'altre cuina, però això sí, no ho tenim tan estandarditzat perquè no tenim tanta pressa com un dia normal que dius a les 9 has d'estar a col·le o has d'anar a treballar, no? Llavors, bueno, doncs, qui va comprar avui, què fem per dinar, com ens ho muntem, ho parlem més i és on va sortint. Jo, en això, potser deixo el meu home... He intentat, després veurem si ho aconseguim, no gaire, donar-li molta iniciativa, deixar-li molta iniciativa. Si a mi em demana què fem per dinar, pensa tu alguna cosa. Què s'ha de comprar? Obre l'armari i mira què falta. No, que no hagi d'estar darrere meu a veure què ha de fer, sinó que ell mateix vegi què s'ha de fer i ho faci. Si la cova de la roba bruta està plena, doncs s'ha de posar una rentadora, que no em digui, la poso. No, si veus que està plena, posa-la, ja està. No m'ho demanis, fes-ho. Ell ja havia viscut sol abans de casar-se, i jo també havia viscut sola, o sigui que ja sabem com es porta una casa. I després coses més extraordinàries, metges. Bueno, doncs, si els metges són amb cita prèvia, hi vaig jo, però normalment és a les tardes. Si són extraordinàries de cap de setmana, va ell. Això ho tenim. I coses també, si ens ho podem tornar, ens ho anem tornant. Ja està, no tenim gaires problemes. I després d'això, ja veu, és un dia molt, molt normal, crec que està ben repartit, sí tenim els nostres problemes, sí, com, suposo que com tots, tot i que, com ha dit la Isabel, tenir una noia que et fa llits, que et fa la feina més avorrida, més repetitiva, ens ha tret moltes disputes, moltes. Són diners ben emprats. I ara us dic una mica què veig jo de bona i de dolenta en aquesta situació. De bo que puc estar amb els nens, a mi m'encanten. M'encanten els nens, m'encanten els meus fills i m'agrada molt estar amb ells i dedicar-los temps. Que, havia apuntat també, si volgués optar a altres feines, hi ha gent que surt a alguna plaça i diu, no et presentes? Home, podria, és una situació que és reversible. En el moment que jo vulgui puc anar a jornada completa i ja està, no tinc més problema. De moment no m'interessa. Puc organitzar-me bé, o sigui, durant tot el dia estic força sola a casa, puc anar fent i desfent, no hi ha problemes. I després, el que deia una mica amb el meu home, he intentat educar-lo en la mesura del possible perquè sigui independent. I el repartiment de tasques, sobretot al principi, ara no tant, era no tu fas això, jo faig això altre, i si he acabat sec, sinó que mentre hi hagi feina, tots dos estem fent feina. Perquè hi ha coses que... Ell normalment té menys pràctica, tarda més, o, bueno, jo ja he estès la roba, ja puc seure. No, perdona, si la cuina no està feta, encara que em toqui a mi, doncs estem tots dos fent-la. I quan jo segui, tu seus, i quan tu seguis, jo sec, i ja està. Mentre hi hagi coses a fer, tots dos treballem. Això va costar una mica al principi, però ara sembla que està més aconseguit. Ja portem 10 anys, així que a base d'insistir s'ha aconseguit una mica. I jo sóc contrari al d'això de però no veus que això ho has de fer així? Treu, ja ho faig jo. No, ja t'ensenyo les vegades que calgui, però fes-ho tu. Però jo no estaré 30 anys o 40 anys darrere seu per fer-lo. No. I per contra, a veure, hi ha coses que per molt que digui, l'home descarrega sabent que tu tens temps, que jo arribo a casa a les 2 i que després bueno, estic a casa amb els nens fent coses o no, hi ha coses que les descarrega. A veure, que els sopars els faig jo perquè sóc a casa, però no només això, sinó els caps de setmana descarrega una mica, no només de fer-ho, sinó que pensar-ho, què faig avui per sopar, què faig, quina roba s'ha de comprar per aquesta temporada, quins són els regals de Reis. Hi ha coses que, bueno, com que ell ja pensa, ella ja té temps, ja ho fa. I hi ha coses que ja assumeixo gairebé sense pensar-ho, què li he de dir ara, què ha de comprar? Si jo sóc la que estic amb el nen, sé quins anuncis ha vist a la tele, sé quines joguines vol, doncs ja les compro jo, ja està. I potser el dia abans de Reis em diu, què li has comprat? Bueno, doncs això. Després que tenim diferents percepcions. Jo he posat aquí que per ell està tot recollit, quan per mi encara no. O sigui, no veus que això està brut? Ah, no, no ho he vist. Però no veus que hi ha roba per rentar? Ah, no ho he vist. No, i li has d'anar una mica burxant. Però vinga, va, fes-ho, no està recollit. Ja està, no veus que no? I bueno, això, però això diuen que és d'homes. No sé si és veritat o no, si és cultural o és genètic. Jo diria que és cultural, jo no crec que la genètica en aquest tipus de coses. I després una altra cosa, a veure, jo crec que encara estem donant una imatge als meus fills i en general a les famílies que conec, que no és tan dolenta com la que nosaltres teníem dels meus pares, del meu pare en concret, que no feia res a casa, però encara no és una igualtat total. O sigui, qui està a casa més és la mare. I és la que està més quan s'ha fet mal, quan ha de fer deures. I el pare encara que en el meu cas el meu home ha fet absolutament de tot amb els nens, ha canviat bolquers, els ha portat, ha fet papilles, ha fet tret de tallar-li les ungles, que els li feia una mica d'angúnia quan eren petits, la resta ho ha fet tot i a casa igual escombra, que fa banys, que fa de tot, però encara el nen té la sensació l'altre dia em diu, és que el papa treballa molt perquè arriba més tard a casa. Dic, home, el papa treballa molt a fora, la mama treballa molt a dins, no? Ah, va, sí, però va quedar així com que el papa treballa molt i guanya més diners. Dic, sí, però jo estic a casa perquè algú ha d'estar amb vosaltres. Ah, i una coseta petita que m'he deixat per aquí. Tema d'oci. Jo tinc la sort que tinc dos germans que també tenen nens. Llavors fem molta rotació de sortides. Jo em quedo amb uns, el mes següent si algú va a sopar, doncs jo deixo els meus, i això sí que ho tenim molt ben muntat, entre els tiets, sobretot, i els avis quan estan malalts. Tinc, això sí, una bona família, i ho tenim ben muntat. Sí.
Doncs gràcies també per aquest altre relat, no?, i situació i condicions. I passo la paraula a la Cristina Sánchez, que abans no.
Hola, bona tarda. Ara mateix estic deprimida.
Tens apretat?
Ara?
Sí.
Sí, doncs ja ho repeteixo, estic completament deprimida perquè jo no ho tinc ben muntat. Ja ho sabia que no ho tenia ben muntat, però encara ara m'ha quedat més clar que ho tinc fatal muntat. Jo no he fet cap paper. Jo, explicar-vos la meva jornada és una cosa... Bon dia. Explicar-vos la meva jornada és parlar d'una esquizofrènia total i absoluta. Per què? Perquè jo sóc d'aquelles dones que em rebel·lo completa i absolutament contra els temps que m'ha tocat viure. Jo no estic disposada a acceptar determinats peatges en la meva carrera i en la meva vida personal, en ambdós, per poder fer estar a tot arreu i poder organitzar el meu temps d'una manera que sembli conciliable. Això m'ha portat pel mal camí, m'ha portat pels pitjors dels camins que un pot triar. I, de fet, és genial la taula que s'ha fet, i incloc la intervenció d'abans per això, perquè les estudioses que parlen dels diferents tipus de posicionaments respecte al treball domèstic i al treball al mercantil, en el mercat laboral, parlen dels tres perfils que aquí han aparegut. Del teu no, perquè també s'ho deixen, perquè estan en una edat ja, diríem que ja han passat el temps d'estudi, però que aquest l'hauríem d'incloure. Com és la meva jornada? La meva jornada és completament atípica. És completament atípica perquè jo estic en un món d'homes, la universitat és un món d'homes, amb carrera d'homes, si fas investigació encara més, i d'altra banda jo sóc una mare de professió i de voluntat. Jo vull fer de mare. És a dir, jo vull estar com la Pilar quan el meu fill surt d'escola. Que hi vulgui estar no vol dir que cregui que hi he de ser, també m'agradaria que hi fos el seu pare, m'agradaria que aquesta criatura pogués tenir el seu pare i mare o un o l'altre, depenent del cas. En el nostre cas això és molt difícil perquè el meu home té botiga i ja sabem l'esclavitud dels horaris de botiga. Què passa? Que la nostra societat, pel que no està preparada, és per tenir algú que vol estar al 100% en els dos àmbits, a no ser que sigui home. Perquè si és home, ja queda clar que la presència que se li demana en la llar és mínima i per tant és perfectament compatible. De fet, això és el model tradicional en el que s'ha sustentat bona part de l'evolució del capitalisme i sobretot de la societat industrial. Però en el cas que és una dona, això grinyola, que siguis una dona, això grinyola per tot arreu. Per què? Doncs perquè, com us deia, jo no només per una qüestió de carrera no estic disposada a treballar mitja jornada, sinó perquè jo necessito els ingressos que sóc capaç de guanyar perquè la meva família tiri endavant. I com que necessito aquests ingressos, i ja ho sé que això és molt discutible, perquè els nivells de benestar poden ser diferents i depèn de què vulguem, de si volem un sofà d'un tipus o un sofà d'un altre, el cert és que jo, igual que moltes altres dones, el fet de treballar no és una opció, és una obligació. Perquè si no, no em puc mantenir ni a mi ni a la meva família. I amb això no vull dir que jo només la mantingui, la mantenim els dos, però la hipoteca és la que tenim. Això què implica? Pel tipus de professió, però també per aquesta circumstància, jo no puc treballar a mig temps, que és el que fan moltes dones a Catalunya, cosa que no fan els homes, i també tenen família, i també tenen hipoteques, i també tenen necessitats d'estar amb els fills, fins i tot, però no és una opció que contemplen. Llavors això fa que jo no pugui decidir no treballar a jornada completa. Clar, alguns de vosaltres aquí és més difícil, perquè vosaltres segurament sou del món de la universitat. Pensareu, a la universitat, però si estéssim en un auditori en què hi hagués gent d'altres àmbits, pensarien a la universitat a Rai, que vas quan vols i tornes quan vols. Mentida. Mentida. Jo quan tinc horari de classe, tinc horari de classe. I em canvia cada any i cada semestre. I a més és inamovible. Ni tan sols puc aplicar la flexibilització d'arribar 10 minuts tard. Si a sobre vius lluny, com visc jo, que jo visc al Vallès, imagineu com es complica una cosa tan senzilla com és anar a portar la criatura a l'escola. A més a més, el meu dia a dia està ple d'imprevistos. És a dir, no és planificable, no tinc una agenda fàcil de planificar i tampoc tinc ningú que me la planifiqui, que aquest acabo de descobrir que és un altre gran problema. Per què? Doncs perquè resulta que nosaltres fem investigacions i a més tenim reunions i a més som de no sé quants consells i de no sé quantes altres coses que dinamiten aquesta possibilitat que en principi et dona de flexibilitat al teu horari habitual. Què vol dir això? Doncs que jo potser he previst d'anar al metge en una hora determinada, que normalment la demanes amb 3 setmanes d'antelació o més, i resulta que 2 dies abans m'han posat una reunió a la que no puc dir que no, perquè malgrat que jo tingui només unes hores determinades que em facin estar a l'aula i unes tutories determinades d'hora de despatx, no vol dir que jo no tingui disponibilitat absoluta perquè treballo a temps complet en la meva feina. Tot això fa que les meves setmanes no n'hi hagi cap que s'assembli, que els meus dies no n'hi hagi cap que s'assembli i com això, com moltes de les que estem aquí, no estic dient que no només em passi a mi, però us vull explicar que no cal treballar la política perquè això et passi. Mai saps a quina hora vas ni a quina hora tornes. I això genera sobretot problemes de conciliació amb la vida personal, perquè no ens enganyem. Arriba un moment que el que passa per sobre de la vida personal és la vida laboral. I no ho dic ara perquè estem en crisi, sinó perquè, com us he dit abans, he de mantenir la família. I si l'has de mantenir, no pots jugar amb la feina. Això què em genera? Doncs em genera, i ja podeu pensar, a més que sóc un desastre, a mi m'és igual, ja segurament ho sóc, és a dir, amb les meves mateixes circumstàncies i amb altres dones que s'organitzen millor que jo. Jo del que em queixo és que els homes en les mateixes meves circumstàncies, igual de desorganitzats, no tenen aquesta esquizofrènia. No perquè siguin homes, perquè la meva societat ha decidit que sigui així. Això és del que parlo. Com us deia, jo no tinc un dia igual que un altre, i això jo ho visc amb molt d'estrès. I per tant jo no estic ni relaxada ni sóc capaç de tallar d'aquesta manera tan, diríem, tan higiènica i tan bona, ja m'agradaria poder-ho fer, entre els diferents tipus de temps que tinc i entre els diferents tipus d'àmbits en els que em moc. Participo a més molt en els mitjans de comunicació, això vol dir que també és un altre tipus d'esclavitud horària. Participo de la feina, participo d'investigacions, de comitès i de no sé quantes coses més, i a més vull estar a casa a partir de les 5 de la tarda. Ho aconsegueixo? Sí, la majoria de vegades. Avui evidentment no, és a dir, fa de mal explicar precisament un dia com avui. Però la majoria de vegades he anat a buscar jo el meu fill a sortir d'escola, però no ho he fet amb les condicions que caldria, i d'això no en parlem. Què vol dir? Ho he fet havent deixat una feina a mitges que em costarà molt tornar a reprendre. I a més amb un munt de feina que he hagut, que he de seguir fent o que segueixo fent a casa. Perquè la vida universitària té aquest tipus de servituds. Què he fet per solucionar-ho? Doncs mireu, bàsicament renunciar a la meva carrera universitària, malgrat no treure'm l'estrès de sobre. I això és d'una total injustícia. Per què? Perquè les dones a la universitat hem de fer el doble que els homes perquè se'ns sigui reconegut el mateix. I a sobre, a causa de tot allò que arrosseguem de casa, i per mi no és un problema, la societat fa que em sigui un problema, el meu fill no ha estat per mi mai un problema, és l'organització del temps el que és el problema, però el cert és que ell s'hi ha vist entremig. Doncs això ha fet que jo no tingui el currículum que vaig començar a tenir just quan vaig aterrar a aquesta universitat. He canviat? Segurament sí, però de fet si era capaç de tenir un currículum magnífic quan tenia 25 anys, alguna cosa deu haver passat, no a mi personalment, però a la majoria de dones d'aquesta universitat, perquè els currículums no hagin seguit la mateixa línia que tenien quan començaven a estudiar o quan començaven tot just la seva carrera professional. Què he après amb els 45 anys que tinc? Doncs mireu, poca cosa, m'hagués agradat aprendre més, també és veritat. Però he après que realment, quan la societat no et deixa conciliar i compaginar temps diferents, és una lluita perduda intentar-ho fer. Perquè l'únic que fem és invisibilitzar el problema, és a dir, sortir-nos en endavant i explicar a més que ens va bé, que nosaltres ho hem aconseguit. Quan això ens ha costat una penyora molt grossa, i això no ho posem sobre la taula. Jo recordo molt, quan era molt jove, estava a la Universitat Autònoma i vaig haver d'anar al Servei de Llengües per apuntar-me a anglès. I en un dels despatxos dels professors, mentre jo m'esperava, suposo que a la porta d'una professora, no me'n recordo, deia: a les dones ens costa el doble que els homes aconseguir qualsevol cosa. Sort que a nosaltres ens és igual. Tenia 18 anys i ja vaig tenir clar que a mi no m'era igual. Jo no vull haver de fer el doble d'esforç, ni tenir el doble d'estrès, o el triple o el quadriple, ni haver de renunciar a determinades coses perquè sóc dona. I això és el gran nus que tinc jo en la meva organització del temps, que he tingut fins ara. Per això us deia, què he après amb 45 anys? A tirar la tovallola. Què vol dir tirar la tovallola en aquest cas? A dir, què és més important per mi? Tenir molt clar què renuncio i a què em fan renunciar, però estar el cap de setmana a casa. Estar amb el meu fill quan hi vull estar i amb la meva parella quan hi vull estar i hi puc estar. No és tan fàcil sempre quan hi vull estar. Sense perdre la consciència, i per això potser el concepte de tirar la tovallola no és el més adequat, de com hem de seguir explicant que això passa i com ens passa. com les solucions que les dones adoptem són solucions ad hoc, són solucions personals amb un gran esforç i amb una gran, i amb un gran malbaratament de temps. I això cal explicar-ho i tornar-ho a explicar i tornar-ho a explicar, perquè malgrat que avui no sé quina commemoració és el dia del Dia Internacional de la Dona, no sé quants anys fa que ho commemorem, estem allà mateix i les nostres filles es trobaran amb el mateix. Recordo molt, 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 una italiana que vaig conèixer a Belém do Pará, al Brasil, amb el Foro Social Internacional. Ai, el Foro Social Mundial. I aquesta senyora, molt més gran que jo, estava desesperada, absolutament desesperada, perquè deia: jo vaig gastar el meu temps lluitant perquè la meva filla tingués una vida millor que la meva. Fins i tot vaig renunciar moltes hores d'estar amb ella perquè ella no hagués de passar pel que jo he passat. I l'únic que he aconseguit és res, perquè ella ho té igual que jo, si no pitjor. Ella tenia una imatge de que Itàlia anava molt pitjor en aquests temes que no pas la nostra. No hi ha res com ser de fora per no entendre com va el veí. Em sap greu ser tan poc optimista, però és que aquesta és la realitat. Això vol dir que sóc infeliç? No, no ho crec que ho sigui. És a dir, cadascú és ell mateix i les seves circumstàncies. No vull que tinguem una sensació de que les dones tenim una vida desgraciada. Bueno, hi haurà qui sí, hi haurà qui no, i els homes també. És a dir, jo aguantar segons quins caps durant 8-9 hores i arribar a les tantes de la nit tampoc li desitjo a ningú, eh? Però el que sí que vull que quedi molt clar és en els termes en què expliquem com organitzem el temps, i que aquests són purament personals, que aquests són purament filigranes de renúncia de cada una de les dones que estem aquí assegudes i de moltes altres, encara que moltes vegades ens sembli el contrari. Gràcies.
Doncs moltes gràcies. Jo crec que hem recollit experiències i maneres, no?, de efectivament viure-ho molt diferents, i penso que és molt important rescatar aquesta manera d'explicar o intentar efectivament, a lo millor són relats que semblen d'èxit dins de la combinació dels temps quan estan en uns contextos que, des de maneres molt diferents de plantejar-ho, jo crec que anem veient que el que d'alguna manera posen en evidència és la dificultat de l'organització social que ens ha tocat, no? I el que es prioritza i el que no. Després, les maneres d'anar-ho resolent i en aquí trobar maneres de tirar endavant, doncs efectivament són variades, però hi ha com unes condicions que són les que hauríem de transformar, com a mínim perquè fos possible, no només a partir de ser creatives i tenir col·laboracions i, o ajuts o el que sigui, sinó perquè això no hagués de ser encara ara un tema, diguéssim. A mi m'agradaria que ja gairebé en gran part això deixés de ser un tema, perquè continua sent el mateix tema, només que ara ha pres versions diferents, no? Formes diferents, perquè és clar, hi ha avanços, hi ha negociacions, hi ha transformacions, però continua sent un tema. Continua sent un tema perquè d'alguna manera sabem que les situacions de desenvolupament de carreres, doncs, són diferents. I tal com s'han escoltat, ni que siguin carreres d'èxit, impliquen d'alguna manera o renúncies a negociacions o lluites o moments de sentir-se que hi ha decalatges, no?, respecte al que seria combinar totes aquestes situacions, no? I efectivament hi ha també un tema de condicions econòmiques importantíssims a l'hora de fer més o menys filigranes, diguéssim, i també hi ha combinacions de maneres de ser, afortunadament, no? Les maneres de ser homes i dones i de relacionar-nos fan possibles, doncs, també ajuts i recolzaments per part d'homes, per part d'altres dones, etc., de maneres molt, molt variades, no? Però continua sent un tema. Jo us agraeixo realment moltíssim, perquè és molt difícil poder explicar aquest tipus de cosa, no? L'efecte que té l'explicació, el que ens heu explicat, jo crec que s'hauria de pensar més, no? És difícil fins i tot intervenir, no sé si tindrem alguna pregunta, perquè no? Són com
petites minibiografies que ara necessitaríem una mica com poder-les lligar amb el que estan posant al damunt de la taula, no? Del que estem parlant d'organització social, de valor social, perquè això no ho hem dit, unes coses i no unes altres, etc, etc, i de maneres de tirar endavant. Efectivament tenim temps per parlar-ne, però sobretot el meu agraïment per un altre esforç que ha sigut el de poder cada una de vosaltres doncs, venir aquí a explicar-nos no, en molt poc temps una mica què passava. M'ha semblat, eh? Sí.
Que és un moment
això que allà, no? Una intervenció, t'hauries
escoltat. Sí, però primer les altres. Doncs llavors, deixeu-me dir alguna cosa. Mireu, cada solució respecte del temps i l'organització del temps de cada una de les dones que existeixen, de l'edat que tinguin i amb la situació que sigui, és un èxit. Mai diré el contrari, només faltaria. El que m'amoïna és que, segons com ho expliquem, sembla que no costi i que no tingui unes renúncies importantíssimes per part nostra. I això és el pitjor que li podem fer a la igualtat. Per això ho explico així. Per què? Perquè la nostra societat viu de que les dones ens adaptem. I ens ho posa bé perquè ens adaptem dins del com ho puguem fer. Per què dic que no hem avançat? M'agradaria molt dir el contrari. Han canviat les circumstàncies. Em dedico a estudiar desigualtat. Igual que us ho puc dir amb desigualtat de gènere, us ho puc dir amb la classe social. Què fem? Comparar moments diferents. Clar que la meva iaia aixecaria el cap i diria, però com pots dir? Tu li dius, tu t'asseus al sofà i el teu home fa el sopar i dius, tinc gana, d'acord? I no pretens en cap moment fer-ho. Com pots dir que no has avançat? És el mateix que dir, ara tots vivim millor perquè tenim cotxe a la porta. Han canviat les circumstàncies. Amb això no vol dir que jo vulgui tornar als temps de la meva iaia. És que com que sóc sociòloga i em dedico a estudiar com és el nostre temps social, sé molt bé què significa cada bé social. Als 14 anys es treballava, d'acord, homes i dones, i les jornades eren aquestes. Quan nosaltres no calia anar tan lluny, quan jo vaig sortir de l'EGB, als 14 anys ja es començava a deixar de treballar, perquè eren uns altres temps, havia canviat, amb 15 anys canvien forces coses, però jo també treballava i estudiava el Continente, que era el primer gran magatzem que es va fer, de les 10 del matí a les 10 de la nit que sortíem, una hora d'anada, una hora de tornada, i depenent del transport també d'algú altre. És a dir, i tenim un munt d'experiències per explicar, homes i dones, respecte a com ha funcionat el mercat de treball. El que jo dic que no ha canviat especialment és la pell que s'hi han de deixar de manera diferent homes i dones per aconseguir el mateix. I en l'organització del temps això és claríssim, claríssim. Tu has explicat, ho has explicat molt bé, tu has explicat, tu has explicat, tu has explicat i jo ho he explicat. Cada una d'una manera diferent, perquè les circumstàncies són diferents. Però en tot cas sempre depèn de l'arreglo que les dones fem. I el nostre és l'arreglo, no és el dels homes. De cada una de les nostres parelles. I això que del meu, molta gent diu pobre Ferran, d'acord? Molta gent diu pobre Ferran, i segurament que del teu també, i del teu segurament que també, i del teu segurament que també, i del teu també. D'acord? Això és el que crec que és molt important que no perdem de vista. Ara li he dit el seu nom i sempre em diu, de mi no parlis. I clar, no puc evitar-ho, és que vivim junts. És que clar. Més coses. Els homes, que diguin alguna cosa. No, no, digues tu, després que diguin ells.
Que jo volia parlar una mica d'això de les exigències que hi ha, no? Que a banda que és molt difícil considerar la vida familiar i laboral, us volia preguntar si aquí o si us havíeu trobat en un moment d'aquests amics, jo no puc, perquè em demano que sigui una bona mare, clar, em demano que sigui que me demana que no tingui la millor, la bona esposa, la bona treballadora, la bona... Clar, és com, vull dir, que hi ha coses que conciliar la vida familiar, però és que a banda és el que tu has comentat abans, que per exemple a la universitat, les dones han de fer el doble de l'esforç i també jo crec que s'ho demana aquí, el mateix que no.
Jo un munt de vegades, i encara no he acabat la meva vida, si és que no surto i em passa alguna cosa sense que n'hagi sentit més vegades, seguríssim. Seguríssim. Perquè el temps social està preparat perquè el treballador estigui posat a la feina com si l'únic que fes a la seva vida és tenir feina en el món reproductiu, en el món productiu. És a dir, l'estereotip de treballador que espera el mercat és un home jove, us ho dic perquè no us feu il·lusions també, a mesura que us aneu fent vells, les coses també se us complica. Nosaltres ja naixem amb la complicació, però vosaltres també us va esdevenint. Un home jove amb plenes capacitats per estar completament disponible. Ja siguis director de la banca o siguis PO de la cadena. Aquesta és la idea. Les exigències seran diferents, però això és el que mana. És a dir, la teva feina tindrà uns determinats horaris, tindrà unes determinades necessitats de disposició, etc, etc. I la resta no importa. Això era relativament funcional amb una estructura familiar diferent. Jo mai dic quan les dones no treballaven. I no només perquè les dones hagin treballat dins de casa, perquè el tèxtil, la industrialització, res s'entén sense el treball de les dones i dels nens. Què passa? Que les estructures familiars eren diferents. Què vol dir? Que en tot cas sempre hi havia una dona, o més d'una dona, moltes de 14 anys, com deia la Isabel, i de menys anys, que s'ocupaven de les feines que un necessita haver fet per poder estar en disposició en el mercat. Tenir el dinar fet, tenir la roba neta, tenir una casa endreçada, perquè escolta, als nois els hi pot agradar més o menys, però després de molts dies de dormir en un llit no en condicions, un s'acaba posant malalt o acaba tenint una depressió. D'acord? És a dir, hi ha un seguit de coses que s'han de fer, que sempre ha semblat que es feien per art de màgia, perquè la feien les dones, i com que les feien les dones, no comptava. Què passa? Que ara les dones, en bona part, les han deixat de fer. La Pilar ho ha explicat molt bé. Nosaltres arribem i ningú seu al sofà fins que tots dos no estem fent la feina. I això porta no pocs problemes, en porta molts, cadascú sabrà els de casa seva, però en millors o en pitjors situacions sempre suposa problemes. Per què? Perquè de fet el nostre món no està preparat perquè un treballador a sobre hagi de treballar a casa. Mireu la jornada que tenim, és a dir, som humans, som mamífers i som humans, som les dues coses. Com a mamífers necessitem la posada a punt. Com a humans tenim un temps indispensable de funcionament, és a dir, un temps indispensable de reposar forces. En un mercat que pensa que tu ets un robot, no deixa temps perquè puguis menjar, reposar, ja no dic criar criatures, cuidar criatures o tenir en compte gent gran. Ni tan sols ja no parlo ni d'anar al gimnàs. Com que això, cada vegada hi ha menys dones que ho han deixat de fer, que compta que això és mentida, perquè només un 10% de les llars ho fan compartidament homes i dones, però en tot cas no ho fan de la mateixa manera que ho havien fet les seves mares, les seves iaies, les seves tietes i no sé quantes generacions abans, doncs resulta que això grinyola per tot arreu. I per això parlem del temps. Parlem del temps per aquesta raó i també perquè cada vegada volem més temps per nosaltres, independentment del temps de treball. Però el que hi ha en l'embrió és aquesta situació.
Bueno, només dir una cosa, perquè me n'haig d'anar, que haig d'anar a treballar, m'han deixat arribar tard, però tampoc no és plan d'usar, que sí que han canviat les coses, perquè per exemple a casa meu, jo us he dit que tinc 7 germans, són 5 nois i 2 noies, i la mare ens va ensenyar tots a fer les coses i tothom ho sap fer, però qui li era obligat fer-ho érem les dues noies, que dius, jo estudio i treballo des dels 16 anys, i estudiava i treballava des dels 16 anys, i havia d'arribar a casa i ajudar, perquè el meu germà treballava fora i arribava molt cansat, i jo no. I clar, vull dir, també la sensació aquella, vale, sí, però si ja ho sap fer, si li has ensenyat i ho sap fer, i ara amb les famílies que tenen ells, veus més igualtat entre, o sigui, veus que han avançat, que no està com la meva mare i el meu pare, o sigui, han millorat, però també veus coses que han de canviar encara, hi ha generacions que t'han educat d'una manera i quan et trobes amb algú de compartir la vida, si veniu de fons diferents, hi ha un punt d'equilibri, però hi ha de voler arribar a aquest equilibri. Si l'altra persona ja li està bé, que l'altre hagi de fer tota la feina, no hi arribaràs mai a aquest equilibri. I llavors, clar, és un punt que dius, o em quedo sola, o haig d'acoplar-me en certa manera a aquest equilibri, perquè si no, i clar, s'ha de lluitar per això, perquè es vulgui, o sigui, els dos vulguin arribar a aquest equilibri, no es vulguin estancar, mira, és que sóc home, pobret de mi, i no ho sé fer. No és manera d'anar. I us deixo aquí.
Gràcies, Eva. I continuem perquè em sembla que hi ha un parell de paraules encara. Sí.
Quan jo dic que en els dies que a la universitat estic fent la tesi doctoral ara, però va dir una cosa que no pensava tornar a reenganxar quan vaig deixar la tesi fa 2002. Perquè, bueno, treballar, estudiar, viure fora, tenir xicot, bueno, tantes coses, a mi em va superar i seguir amb la tesi és com impossible. I, bueno, en fet, jo la veritat és que no he trobat la manera de conciliar parella, feina i estudis i totes les coses que he pogut fer. Per tant, ara mateix soc una persona, no sé si dir-me sola, independent, o com dir-me, independent. Però, tot independents, trobo a faltar la parella.
Sí.
Sí, vulguis o no, trobes a faltar la parella perquè, bueno, doncs és una cosa que sí que m'agradaria, no? Com, trobo que el fet de ser dona, a més que no ho parlava tot el meu marit o home o fills, jo soc de les dones que mai tinc ganes de tenir fills. Llavors això és, també és un problema que has de trobar una parella, perquè trobar una parella que sigui home que no vulgui tenir fills, a vegades és difícil. I a vegades tinc que plantejar si tenir fills per tenir parella, també. Però bé, bueno, és bastant, te poses en situacions bastant complicades el fet de no pensar com una dona tradicional. I a les feines igual, jo sempre m'he vingut més amb homes que amb dones, no sé per què, vull dir, no tinc cap problema amb homes i amb dones, doncs bastants més. Sempre, no sé, sóc una dona amb característiques d'homes un poc, o no sé, definir-me com la dona I ella doncs, té parella, té fills, i el que vol més que res és aquests fills i cuidar-los, tot i que treballa i ara doncs, fa mitja jornada, el que sigui, doncs, ella el que vol ser és mare i cuidar aquests fills. Llavors, jo crec que hi hauria d'haver un sou per aquesta gent que vol ser mare i estar a casa i treballar, cuidar i educar els fills, perquè és que no és només ser un gran cura de tenir els fills allà, sinó que els estan educant, els porten. Jo crec que això s'hauria de reconèixer. Jo crec que s'hauria de reconèixer. Com jo, doncs hi ha gent que vol estudiar, que vol fer una carrera, que vol fer una empresa, que vol fer una carrera personal com un home, i dones que no, que el que els agrada són els nens i dedicar-se a
estar a casa.
Bueno, o a tenir una guarderia, o a tenir coses més en relació amb nens. I, vull dir que una mica és també no hi ha un model de dona, sí que hi ha molts models de dona, totes les dones volen exactament el mateix.
Exacte.
Igual que homes, també he trobat que els encanten els nens. I dius, bueno, doncs poder l'home hauria de fer de dona estar a casa i cuidar l'altre, i la dona té més característiques i més habilitats per fer un negoci, per tancar tractes i això.
I fer-ho a l'inrevés.
Treballant, vull dir que jo crec que nosaltres mateix hauríem de dir, bueno, no obrim més el ventall i siguem més persones, no tant homes o dones, o que s'hi llança tant en aquests aspectes. Bueno, només la reflexió aquesta, i doncs, espero que sobrevivi.
Jo crec que
sobrevivi. Segur, segur. Anna, et puc preguntar una cosa, de què fas la tesi?
Doncs és a partir d'una història de vida d'una professora que ja està jubilada, de l'Autònoma, que ha treballat sobre art i sex. Ah. Jo vaig fer Belles Arts,
sí.
Un altre tema que és ser artista dona, això és ja el sum de l'obra, això et dic que és bastant difícil la meva situació, però la veritat és que el ser tan difícil al final t'afirmes moltíssim i fas un pas endavant, perquè vaja, si no et quedes a casa, et tanques i dius soc un mig horari, no? Doncs bueno, ja soc un mig horari i visc com el mitjo que soc, no? I llavors, és això. A veure, ara estic en plena procés de tesi, espero poder acabar aquest any, i també treballo per això. De fet, gràcies a la tesi, gràcies a això, tinc un peu a la Facultat d'Educació i un altre peu a una altra facultat de la universitat, així que la veritat és que vaig estar a l'actuar doncs, tot l'any passat i ho vaig dedicar fortament a la tesi, i ja estic veient fluids que estan sortint, no? En aquells moments no quadrava amb les beques a caps i menys, perquè tinc 33 anys, perdó, sí, 33, jo el 2002 vaig fer la tesina, amb la qual fa massa temps que vaig acabar la tesina, tinc una edat que també passo de l'edat, llavors, bueno, tinc que muntar-m'ho, ser bastant creativa i muntar-m'ho bastant com he pogut.
Gràcies. Jo crec que sí, perquè ara ja hem de passar a la segona part, però jo crec que ha anat molt bé el que has dit perquè has tirat dues coses més que no havíem, que potser no havien sortit tan explícitament, no? Una és la de fins quin punt es negocia, com et sents en el moment en què t'apartes dels models i les factures que passa a nivell de salut, a nivell afectiu, perquè hi ha no només és com anem trencant això, sinó és també amb quins costos, no?, d'alguna manera, i l'altre, el de la llibertat de poder fer coses. Però, és clar, jo crec que aquí el que compartim a la taula, o almenys amb la Cristina clarament, perquè n'hem parlat molt i estem intentant treballar, i amb la Pilar, des del Pla d'Igualtat de la Universitat, en aquest cas, no?, es tracta de fer possibles les condicions. Després, homes i dones haurien de poder fer, diguéssim, el que volguessin i poguessin, no? El que no s'ha de tolerar i el que s'ha de transformar és que no siguin les condicions externes estructurals i organitzacionals les que impedeixin que això es faci de la manera que hauria de ser. És en aquest sentit. És això el que s'ha de transformar, diguéssim, no? D'una banda i de l'altra. I em sap greu perquè potser això ara haguéssim pogut comentar més, però la veritat és que ara sí que justament hem sortit una miqueta de l'horari i teníem programat l'última part abans de lo dels premis a la Generat Law, que era, després d'haver recollit una mica aquí experiències directes, passàvem, i ara que deies lo de l'art, tenim les famoses guerrilla girls, no?, que diuen que la manera que les dones han entrat en el món de l'art és a partir de nues en els quadres, no com a artistes, no? I tenim la Imma Merino, que també és professora de la casa, que havia escollit unes seqüències molt petites d'uns fragments d'Agnès Varda, que és una directora de cinema francesa, i que ens comentarà molt breument, en mitja horeta, i a partir d'aquestes imatges, doncs això, respostes de dones, no? Sobretot agrair-vos molt, i continuarà, ho podem reprendre, no? Ara passaré la paraula a la Imma, que ha arribat, però agrair-vos moltíssim totes les intervencions. Jo crec que a més ens ajudarà moltíssim, amb calma, a partir de tot el que ha sortit, a poder anar avançant, fent possible transformacions, no? Gràcies. Moltes gràcies.